connectats ens tornen a visitar les dames del crim, el club de lectura de novel·la negra que lideren la Rosa Maria Arné i la Lídia Urrutia. Molt bona tarda, senyores, dames, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Heu deixat el cotxe ben aparcat o què?
Sí.
Que no ens interrompin, eh? Que no vingui la grua, que no passi res. Perquè avui teniu molta tela per tallar. Perquè en aquesta ocasió... en aquesta ocasió parlarem del comissari Jules Maigret, personatge que protagonitza bona part de les novel·les de l'escriptor Georges Simenon. Abans, però, farem una mica de retrospectiva de com ha evolucionat els detectius i les investigacions de la novel·la negra. Em sembla que heu dividit el tema en tres períodes, no?
Sí, de fet, d'entrada us volíem comentar que ara al mes d'abril vam celebrar els 50 llibres llegits del club que tenim a Sabadell.
Déu-n'hi-do.
I que, com dius bé tu ara, doncs, en aquest club que vam voler conèixer el qui i el com de les investigacions criminals, però a través del temps, i com enmarcar la novel·la negra actual. És a dir, hem fet tres períodes, del 1950 abans d'aquests anys, del 1950 al 2000, i després del 2000 cap aquí. Per tant, hem treballat el detectiu de novel·la d'enigma, com és el que treballa a l'habitació tancada, per exemple, que vam fer un club, el detectiu privat i els cossos policials.
Això, perdona, Lídia. Això
és que perdoneu, cada... perquè vaig una mica accelerada. Ara
m'aturo. En cada cas hem fet un personatge de cada període.
Val.
Gràcies, Rosa. Ja he posat el freno de mà. Bueno, i aquest mes de maig, com la lectura anterior, el 1950, el que vàrem fer va ser el club de lectura del Gos Groc, que és el sisè llibre de Maigret, el comissari que va crear Georges Simenon i escrit el 1932. El llibre no és gaire gruixut i no ens havia de portar massa feina, però bueno, a la que vàrem començar a cercar informació sobre el personatge i sobre l'autor, vam baixar amb un pou sense fons, tu. Simenon ens interessava com a baula entre la novel·la detectivesca i tota la novel·la negra posterior. Crea el personatge Maigret a principis dels anys 30 i fins a 1972, un investigador ben diferent dels d'usos detectius americans, el Hard-Boiled, que començaven a arribar a Europa, però esclar, bàsicament ens arribàvem a través del cinema.
Si de cas, comencem per l'autor. Simenon neix a Lieja el 1903 i mor a Lausana el 1989. Pirandello va dir que la vida o s'escriu o es viu. Doncs bé, en el cas de Simenon, la va viure escrivint-la i la va escriure vivint-la. Cal dir-ho perquè val la pena donar unes pinzellades a la seva vida i s'ha de tenir en compte que va ser un home molt prolífic. Ell va començar sent un nen malaltís i raquític que mai va ser gaire ben acceptat per la mare. Es va sentir sempre rebutjat. Admirava, en canvi, el seu pare, amb qui tenia una relació de més complicitat. I el pare va morir prematurament després d'haver patit una angina de pit. Per ajudar a la precària economia familiar, la mare llogava habitacions a estudiants. Eren clients i, en canvi, el pare no. Simenon mai li va perdonar aquesta humillació al pare. El tenia estudiants a casa, que eren els llogaters, i eren xicots més grans que ells, Simenon sí que en va treure un bon profit. I és que d'ells va aprendre moltes lectures, que per edat no les hagués conegut. Simenon va ser un nen precoç, tant en lectures com en sexe. I durant la seva adolescència ja s'incuba la seva obsessió doncs, pel sexe i les dones que s'anirà manifestant al llarg de la seva vida. Deixa els estudis a tercer de secundària i comença a treballar depenent a una llibreria, on al cap de poc temps és acomiadat perquè resulta que sabia més que llibreter. La següent feina és a la Gazette de Liège i fa la crònica de successos. A més, té una columna de molt èxit sobre gossos infeliços. Però la veritat és que amb les cròniques li aprèn molt ràpid el llenguatge precís i clar que tindrà sempre, així com les dots d'observació necessàries de les persones i els ambients pues per fer les seves cròniques. El 1922 es va traslladar a París, va quedar enlluernat i comença a col·laborar en revistes i setmanaris destinats a un públic popular. Escriu tant novel·la policíaca i relats policíacs, aventures, amor, eròtiques, i en un període de 3 anys crea i publica més de 700 històries, el que equivaldria a totes les obres produïdes per un escriptor normal al llarg de la seva vida. En aquest període estava casat amb Regine Richon i van tenir un fill, en Marc.
Bé, fem uns quants números, va. El 1929 o el 30, Simenon ja vivia folgadament de la literatura. Bé, era un màquina, tu. En xifres, Simenon va utilitzar gairebé 30 pseudònims i va publicar més de 200 novel·les que han estat traduïdes a més de 50 llengues i en 40 països, amb un total de més de 500 milions d'exemplars venuts a tot el món. Poca broma, eh? S'han fet adaptacions cinematogràfiques i també sèries de televisió. Mira, escrivia un rima de 80 pàgines al dia, el que significava començar i entregar a l'editor una novel·la en 10 dies. El 1931 es publica la primera novel·la policíaca, Piet el Letó. És important per dues coses. Primer, perquè apareix per primera vegada el nom de Magret, l'inspector, i perquè firma com Simenon. És a dir, a partir d'aquest moment, ell ja abandona els seus pseudònims, concretament el més utilitzat, el G. Sim. En aquesta època, Gallimard demana poder-lo publicar. I després d'haver escrit 19 Magrets, i perquè afirma en Simenon, de fet vol abandonar i no continuar amb en Magret. I es comença a escriure novel·les, que en diríem de veritat, no de gènere, dirigides a un públic més cult i refinat. Però, nois, l'exili de Magret dura molt poc. I durant la Segona Guerra, en el govern de Vichy, li encarrega que s'ocupi dels refugiats belgues a França. I a l'acabar la guerra, bé, estava acusat de col·laboracionista, i per això va haver de marxar correcuita cap als Estats Units. De fet, el col·laboracionista era el seu germà, en Christian. Però al cap només de 3 mesos d'estar a Amèrica, ja estava un altre cop escrivint, amb novel·les amb una ambientació totalment nord-americana. Allà es va enamorar d'una dona. I, és clar, què va fer? Pues divorciar-se de la que tenia a Europa i casar-se amb la Denise. Amb ella va tenir 3 fills. Trenca la relació amb Gallimard i comença el contracte amb Presé de la Cité. Als anys 50, una vegada absolt de totes les acusacions, evidentment torna cap a França, mentre li estan acabant una casa a Lausanne. I les coses comencen a anar malament amb la Denise, perquè, a veure, li diagnostiquen alguns desequilibris, la ingressen en un hospital, i poc després, quan torna cap a casa, pues contracta els serveis d'una noia que es diu Teresa, i que, evidentment, aquesta noia fa de tot, i quan diem de tot vol dir de tot, és a dir, es converteix en la seva companya fins al dia que va morir. A l'any 72... dèbil i deprimit, fa una declaració pública dient que ha decidit deixar d'escriure. Però la Teresa li va comprar un dictàfon i va començar a gravar els seus relats. Va redactar prop de 20 dicters i les seves memòries íntimes, 2 volums on tracta de justificar-se amb els seus fills. El 1978, la seva filla Marie Jo es suïcida d'un tret al pit.
Bé, amb Simenon hi ha hagut una tendència a menysprear la seva novel·lística i considerar-lo com un autor de novel·la policíaca amb tots els prejudicis que sempre hi ha sobre el gènere. Però les seves obres d'introspecció psicològica i de reflexió existencial, les anomenades novel·les dures, són avui valorades cada vegada més com una de les aportacions més rellevants de la història del gènere novel·lesc. L'autor és instint pur, algú que es despreocupa dels sistemes o de les teoritzacions per tal d'entendre la vida. És un escriptor individualista, antipedant i anticonvencional. I és per aquí que molt sovint captiva també aquests lectors més cultes. Tots els seus llibres, siguin de Magret o no, solen explicar una història similar. Un home anònim, ordinari, que porta una vida corrent, que en un moment determinat pateix un xoc afectiu, que el treu de la seva normalitat i del seu medi i el porta a una baixada als inferns, a la recerca de la seva pròpia veritat i a interrogar-se sobre la seva identitat. I sempre l'atmosfera és tan important o més que la intriga. Moltes vegades els autors de novel·la negra tenen 2 formes d'escriptura. Una, quan escriuen novel·les més sèries, més interessants, on intenten donar el millor de si, i una altra, quan escriuen novel·la policíaca amb un registre més baix, com si no consideressin aquest tipus d'obres com un gènere literari o que el públic a qui va dirigides no tingués el nivell cultural suficient. Doncs bé, això amb Simenon no passa. La seva escriptura sempre és simple, lineal i directa en tot el seu corpus i arriba de manera molt immediata al lector sense cap mena de floritura literària. Aquesta simplicitat l'obté a través de l'elecció molt precisa de la paraula. Ha de trobar la que vol expressar allò que vol dir. Té el valor de paraula poètica i A més, utilitza poquíssim els adjectius. Ara, els que utilitza no són per tapar forats i no són intercanviables. Són els que li serveixen per definir més la paraula que adjectiven. Els personatges són, en general, petits burgesos, tenders, empleats de poca volada, gent normal. Té la mirada del gran realisme de la literatura francesa, la que observa tota aquesta varietat humana amb molta simplicitat, però també amb molta veritat. En Simenon, la trama sempre és una línia recta amb un únic recorregut. La complexitat mai està en l'argument, sinó en l'ànima dels personatges. Aquest és el gran talent de Simenon.
Bé, doncs anem a parlar d'en Jules Magret, que penso que és el nostre protagonista, també. Ving. Entre 1931 i el 1972 escriu George Simenon 76 novel·les del comissari i 28 contes. Simenon diu que un dia estava assegut en un cafè i va veure la vorera que passava per davant un home amb un barret, gabardina, pipa a la boca, i aquesta persona anava caminant de banda a banda, d'un cantó cap a un altre, i Simenon es va quedar com impressionat de la manera com es movia aquest individu, com mirava al seu voltant, i se li va passar pel cap que aquest seria el seu gran comissari de policia. I així ho explica realment com va néixer Magret. S'hi va començar una mica la casa per la finestra. Magret dona els seus primers passos a París, arribat de províncies, el París que va fascinar Simenon, és l'atmosfera que va transmetre les seves novel·les. Tenim amb Jules Magret, que és alt, gros, reposat, una cara rodona, una mica vermella, els ulls més aviat innocents, pacient, tranquil i fred. Imatge d'obstinació i de flegma mentre fumeja la seva pipa. La seva expressió favorita és «no ho crec pas» o «res de res». Això sobretot ho diu els periodistes. És un home bo, de costums, això sí, una mica burgès, és callat i tancat, sense sentit de l'humor, més aviat antipàtic. Avui en diríem un home políticament incorrecte i amb pocs amics. No utilitza quasi bé mai la pistola. Té olfacte, observa i dedueix. Té pressentiments que transmet als seus col·laboradors, perquè en realitat ell no és un solitari. Els seus col·laboradors es diuen Lucas, Janvier, Lapont i Torrans.
Doncs, a diferència dels anteriors detectius que cercaven qui ha estat, ell planteja per què ha passat. Va canviar la norma. Es posa primer de tot en la pell de la víctima i també del butxí. I sobretot s'impregna de l'atmosfera i de l'ambient on han passat els fets. Ell ho va absorbint tot i es passa dies sencer rumiant. I quan els seus col·laboradors li pregunten si té alguna idea, els diu emprenyat que no en té. Llavors, saturat de tot l'ambient del delicte, és quan li venen les idees i la possibilitat, moltes vegades, d'alguna pista. En aquest moment, el seu cervell comença a encadenar tot el que ha vist i ha interioritzat. És un procés d'investigació lent, molt diferent de la policia americana, que és ràpida. Per tant, la lectura també és lenta, la qual cosa no vol dir que sigui avorrida. En les novel·les, sobretot en la sèrie de Magret, tothom menja. El menjar i les seves olors es converteixen en elements que ajuden a crear precisament l'ambient, arribant a donar a vegades pistes del desenllaç. És el gourmet francès per excel·lència, amant de la cuina popular i tradicional, i plats exquisits passen a engrossir la trama. És amant de la cervesa, el calvados i el licor de cireres, inclús en hores de servei. Està casat amb la Louise, una alsaciana que sap combinar les antigues receptes de la infantesa de Simone Lieja amb tota mena de plats de la cuina francesa. És típic d'ell, quan arriba a casa i sent olor menjar, que digui «Què mengem?». Louise, al mateix temps, és esposa i confident. Ella té a les seves mans l'equilibri i l'estabilitat emocional de Magret. Explicar-li els casos a ella fa que ell pugui fer el clic. Madame Magret trenca amb el paper de la dona de les novel·les nord-americanes, que sempre veiem la dona submisa o la femme fatal. Ella és una mestressa de casa intel·ligent, però encara convencional i abnegada a l'estil de l'època. En la seva vida, però, van tenir una gran pèrdua, que és la mort de la seva filla.
Bé, hem parlat dels llibres i ara ens anem directament cap al cine i la televisió. A veure, per acabar, a més de recomanar, evidentment, la lectura de Magret, de qualsevol, hem pensat que pot interessar el recuperar alguna pel·lícula d'ell. Les que us recomanem les podeu veure filmint. Per una banda, hem vist Magret posa una trampa feta. Hem vist Magret posa una trampa feta, que és una pel·lícula de l'any 58 i protagonitzada per en Jean Gabin. Un Gabin que ens dona una imatge física de Magret molt ajustada al que ens escriu l'autor. Situa els assassinats al barri de l'Emeré, que és una llicència cinematogràfica. De fet, és una pel·lícula que dura vora de 2 hores i, de fet, la recomanem als cinèfils amb l'any negre.
També recomanem molt vivament la sèrie Magret de la BBC i la productora ITV. És del 2016 i 17. Els exteriors estan rodats a Budapest per recrear el París i el barri de Montmartre, que és el que descriu la novel·la original. Són 4 capítols d'hora i mitja. El primer també és Magret posa una trampa. Per tant, les podem comparar. I en aquest cas, el primer que ens xoca és que Magret està interpretat pel Rowan Atkinson. Esclar, nosaltres estem acostumats sempre a veure'l fent carallotades. Però l'aposta és boníssima, tot i que arriscada, però amb aquest canvi de registre fa una actuació magistral. I ens sembla que treu l'essència de Magret. Val la pena veure-la.
Sí, val molt la pena. Ens ha agradat molt. De veritat que sí.
Bé, hem corregut molt.
Ja ho sé. I tot i així, doncs, ens queda molt poc temps. Us agraeixo l'esforç, l'exercici, per aquesta detallada descripció tant de l'autor com del protagonista, aquest comissari.
És que ens agradaria que la gent s'animés una mica a llegir-lo, perquè val la pena, val la pena.
Doncs, Lídia, Rosa Maria, haurem de quedar un altre dia i continuarem parlant d'altres coses, d'acord?
Molt bé, i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda a les dues. Adéu.